Dia 4 i s'estendrà fins al 2 de juliol d'aquest any 2018, una data límit pels contribuents que estan obligats a fer-la. Saludem a la Concha Forteza, que és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Senyora Forteza, bon dia.
Bon dia.
Escolti'm, hi ha molta gent que quan arriben aquestes dates, hi ha molta gent amb nervis i d'altres amb ganes de que arribi perquè retornen aquells diners que has pagat de més, no?
Pues sí.
Hi ha una mica de tot. Estem parlant de novetats importants en aquesta ocasió, en aquesta campanya de la renda 2017?
Bueno, aquest any hi ha masses novetats en quant a el que es refereix a la normativa. Potser la novetat més notòria és aquesta app que ha posat en marxa aquest any l'agència tributària, que ens permet presentar la declaració a través del mòbil.
És tan fàcil fer-ho a través del mòbil? Ho dic perquè hi ha molta gent que segurament dirà no sé si pot haver algun error, si serà fàcil de fer-la jo mateix.
Bueno, jo suposo que presentar-la deu ser fàcil sempre que estigui d'acord amb tot. El que passa és que és molt important que es revisi bé que tota la informació que té Hisenda és la que s'ha d'incloure a la declaració, si falta alguna cosa o si hi ha alguna modificació que Hisenda no conegui i que s'ha d'incorporar.
Estem parlant de... Estan obligats a fer la declaració les persones que superin els 22.000 euros?
Sí, però els 22.000 euros és un límit que només afecta a les persones que només han tingut un pagador de rendiments, de sous, en principi, no? Si són altres tipus de rendes, llavors el límit baixa a 12.000 euros. O sigui, si han tingut més d'un pagador,
sí,
o si han tingut, per exemple, rendiments del capital pues, que superin els 1.500 euros anuals, o en el cas de que tinguin imputacions d'immobles per 1.000 euros, són rendiments que ens baixen aquest límit i que, per tant, és important tenir en compte tot això.
Concha, si s'ha fet la declaració una vegada, s'ha de fer sempre?
No, això no és així. La renda s'ha de fer cada any tenint en compte els límits per estar obligat o no a declarar. I és igual, un any pots tenir ingressos i un altre no tenir-ne, i si no en tens, no has de declarar res.
Si la gent que ha estat cobrant l'atur i després ha trobat feina, ha de fer la declaració?
No obligatòriament, però és molt fàcil que quan han cobrat de l'atur i han cobrat d'una altra empresa, com que estem a que ja té dos pagadors, tenen que tenir ingressos inferiors a 12.000 euros, amb la qual cosa, en moltes ocasions, això sí que obliga a presentar la declaració. I desafortunadament solen ser declaracions que són a pagar, perquè cada pagador ha tingut en compte només els ingressos de la seva percepció i no han tingut retencions, o han tingut molt poques.
Entesos. La gent que no està casada, però sí que viu en parella, de fet, ha de fer o pot fer la declaració conjunta?
No. La declaració conjunta només la poden fer les unitats familiars que estan constituïdes pels matrimonis, pels cònjuges i els fills menors que conviuen amb ells.
I si es té la custòdia compartida d'un fill, qui s'ha d'aplicar la deducció?
Pues 50-50.
50-50. Molt bé. Hi ha gent que es pregunta, si presento la declaració els primers dies, quan comença tota la campanya, cobren abans la declaració, la devolució de la declaració?
En principi sí, en principi cobren abans, però no sempre, perquè de vegades pues, quan Hisenda fa el creuament de les dades de la declaració amb les dades que ells tenen, pues, potser hi ha algunes coses que no acaben de coincidir, o jo què sé, amb el tema de deduccions de situacions familiars, de deduccions per descendents, pues, demanen algun document per justificar la deducció que es pretén, i llavors pues, són rentes que passen com una segona revisió, amb la qual triguen més.
Hi ha gent que té pisos llogats, sobretot en plan tipus turístics, tipus Airbnb. Això s'ha de declarar, no?
Naturalment. I a més això Hisenda en té constància, vull dir, això és important, que no es descuidin de declarar-ho, perquè tenen moltes possibilitats de que els hi reclamin.
En cas de que la nostra situació personal hagi canviat, com l'estat civil, el naixement d'un fill, tots aquests canvis s'han de fer també...
Pues clar, també és molt important, pues això, no? Quan es baixen les dades fiscals, revisar que tota aquesta informació estigui incorporada a la declaració, perquè de vegades ens poden, jo què sé, famílies que potser l'any anterior no eren família nombrosa, tenen un fill nou i poden ser i tenir la desgravació de família nombrosa, o per naixement de fill, que tenim també una desgravació aquí a Catalunya. Vull dir, totes aquestes qüestions també s'han de revisar. Per això nosaltres pensem que està molt bé que hi hagi una app que faciliti el tema, però que sobretot això no vol dir que tot estigui bé i que tot sigui tan ràpid. Clar, com apretar un clic i dir ja està.
És per això que li preguntava abans. Imagino, Conxa, que aquest any també hi ha molt control sobre el tema dels bitcoins, les vendes per internet i els freelancers.
Bueno, totes aquestes coses estan sempre en els plans d'inspecció d'Hisenda. O sigui que també val la pena mirar cadascun, segons les seves rendes, els ingressos que rep, quina obligació tens.
Doncs si alguna persona té dubtes, ja sabeu que podeu trucar, òbviament, als telèfons d'atenció de l'Agència Tributària, i si no, escolti'm, sempre estan al col·legi de les oficials de gestors administratius de Catalunya per donar-vos un cop de mà i, sobretot, no equivocar-nos, perquè a vegades lo fàcil... és difícil, a vegades. I un número mal posat pot complicar molt aquesta declaració de la renda. Li agraeixo molt, Conxa Fortes, de membre de Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres. I res, dir a la gent que no s'oblidin, que des d'avui ja es pot començar a tenir tot a punt i a partir de demà comença la campanya. Moltes gràcies i bon dia.
A vosaltres.
Gràcies,
bon dia.
Adéu-siau.
Adéu.